Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Sampaoli deu estar feliç. Avui veurà jugar de molt a prop Leo Messi. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, bona tarda. Com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt bé, bona tarda. Avui tenim Barça-Sevilla a 8:15 a l'estadi del Camp Nou.
És segon contra quart. Luis Enrique, respecte al partit davant el Granada, l'últim del Barça, recupera a Messi i a Piqué. Són baixa Mathieu, Rafinha, Arda i Aleix Vidal i es manté a la convocatòria a l'Anyà.
Atenció, que Zidane torna a tirar de rotacions.
Per afrontar el partit d'aquesta nit a 9:15 davant el Leganés, el tècnic del Real Madrid dona descans a Cristiano, Bale i Kroos, pensant d'una banda en el derbi davant l'Atlético de dissabte i de l'altra el del Bayern de la Lliga de Campions.
Ens posem al dia en el cas Aldenc.
Aquesta casa i el programa El Partidazo ve informant que són 5 els partits investigats per presumpta compra. Entre ells, els partits de l'Aldenc davant 2 catalans més, a banda del Barça B, el Cornellà i el Gavà.
L'Espanyol perd el duel per Europa.
Contundent derrota dels pericos a Sant Mamés, 2-0. Els dos gols van arribar a la primera meitat. L'Espanyol ara és a 6 punts de la setena plaça i Javi Fuego es perd el partit davant l'Alavés per sanció.
En bàsquet s'acaba el camí del Barça per l'Eurolliga.
Últim tràmit per davant pel conjunt blaugrana que viatja avui a Turquia per tancar demà l'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe. Són baixa 6 jugadors, entre ells Oleson i Renfro. Les novetats al conjunt blaugrana són Kurux i Peno.
I en waterpolo, el Barceloneta apura les opcions a Europa.
El conjunt mariner ha de guanyar avui el Hannover alemany a 8:15 per seguir viu a la Lliga de Campions, però els catalans no depenen de si mateixos i han d'esperar també una derrota de l'Eger hongarès.
Comentarem avui l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el José Antonio Luque. I què estem preguntant a la xarxa?
Bàsicament al Facebook i al Twitter, les principals en clau Barça i amb una entrada doble en joc pel Barça-Sevilla, sorteig que farem abans de les 4, preguntem pel resultat d'aquest vespre al Camp Nou. Recordeu, 19:30 no és un horari habitual, però novament juga el Barça entre setmana a aquesta hora, Barça-Sevilla. I en clau Perica, també amb el sorteig d'una entrada doble per l'Espanyol a l'Alavés del dissabte a la 1:00 PM, volem saber si us va decepcionar Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'Espanyol, amb l'11 que va presentar, que va treure Sant Mamés. El sorteig d'aquesta entrada doble per l'Espanyol a l'Alavés el fem demà. Opinar té premi, fàcil, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter @EsportsCope. Ballori, tot teu.
Moltes gràcies, Albert. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla la Joan Batllori, la pilota, ja roda Esportscope.
Ilias es un niño sordo de 13 años. Para que se sienta más arropado en clase, sus compañeros han aprendido el lenguaje de signos. Isabel, su profesora, está muy orgullosa de ellos.
Que unos niños aprendan el lenguaje de signos para que se sienta más arropado su compañero Ilias.
Todo el profesorado
Ilias
está muy sensibilizado con estos alumnos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Arriba el Sevilla el mes d'abril al Camp Nou, no precisament per jugar un partit de fira. La cosa ja es posa molt seriosa i pel Barça està prohibit equivocar-se. La prova és que si no hi ha sorpreses, Luis Enrique es posarà aquesta nit al vestit de gala i traurà el millor 11 possible, on hi serà, evidentment, Andrés Iniesta, que s'hi ha faltat durant la temporada més del que tothom voldria en aquest 11, ha estat per culpa de les lesions i perquè l'entrenador l'ha volgut mimar perquè arribi bé al moment de la temporada on ens trobem ara, l'hora de la veritat.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Comencem, que tenim en marxa la jornada 30 del campionat a primera divisió. Ahir es van disputar 3 partits, Athletic Club 2, Espanyol 0. Després abordarem aquest partit decebedor de l'Espanyol. Betis 0, Villarreal 1 i Atlètic de Madrid 1, Reial Societat 0. Aquests són els tres marcadors definitius. Avui tenim 5 partits més. Barça-Sevilla al Camp Nou a partir de 8:15. A 8:15, Sporting Màlaga, Depor Granada i a l'Alavés Osasuna. I a 9:15, quan acabi el partit del Barça, començarà el del Reial Madrid, que juga al camp del Leganés. Us recordo que el Reial Madrid li treu 2 punts al Barça al capdavant de la classificació, els de Zidane amb un partit menys. El Tiempo de Juego de la COPE comença avui a les 7 de la tarda. Busquem les novetats del Barça, prèvies a aquest Barça-Sevilla, amb l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, bona tarda, Joan.
Primer la llista de convocats, que com gairebé sempre hem conegut aquest mateix matí.
Sí, a 11:45 del migdia, llista sense sorpreses. La gran novetat és que torna Messi, va complir sanció a Granada. A més, arriba amb moltes ganes de jugar després de 13 dies parat, també pel càstig de la FIFA. També torna Piqué, que va descansar, i es manté a l'Anya després de debutar a Los Cármenes, 5 minutets. És la seva 9ª convocatòria en Lliga. Són baixa els 3 lesionats, Rafinha, Arda i Aleix Vidal. A més, Luis Enrique descarta a Mathieu, titular a Granada, i a l'habitual tercer porter, a Masip. Els jugadors han fet una breu sessió d'entrenament a les 12, després han dinat tots junts a la ciutat esportiva, i ara estan cadascun descansant a casa seva i cap a les 6:15 estan citats al Camp Nou.
Fem la Lotolucho, Helena. Avui segurament amb moltes possibilitats d'encertar-la, no? Perquè no crec que... Bé, sempre Luis Enrique després es pot treure alguna cosa de la màniga i ens pot sorprendre, però avui pinta 11 de gala, pinta.
Sí, jo crec que sí, sempre ens deixa alguna sorpresa, eh? L'altre dia a Granada, amb André Gómez a l'extrem dret.
Aquesta va ser grossa.
Però bé, avui el vestidor saben que juguen la Lliga, crec que Luis Enrique no farà invents. Jo aposto que sortirà amb l'11 de gala i que mantindrà el 4-3-3 que vam veure a Granada. Tornaran a l'equip titular Piqué i Umtiti, Iniesta. Sabem que Luis Enrique el mima per aquestes cites claus i ara ja va dir ahir que el veu al seu nivell únic. Dic que és el 18è jugador menys utilitzat en Lliga. Només han disputat menys minuts que ell, Alcácer, Aleix Vidal i Silesen.
Aquesta dada és brutal.
És brutal. I també tornarà a l'equip, com no, Leo Messi. Per tant, l'11 pel que aposto jo és Ter Stegen en porteria, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba, Busquets, Rakitic i Andrés Iniesta, Messi, Suárez i Neymar.
Un factor que hem de tenir en compte més que mai, ara que s'apropa el clàssic, són els apercebuts, que el Barça en té 3 ara mateix.
Continua Piqué apercebut i també Sergi Roberto i Rakitic són els 3 jugadors que, si veuen targetes, perdrien el partit de dissabte a Màlaga. El següent és contra la Reial Societat al Camp Nou i després ja ve el clàssic al Bernabéu. Veurem com ho gestionen.
Gràcies, Condis, a dinar, que vagi bé.
Adeu.
Aquesta és l'última hora del Barça i busquem també l'última hora del rival, l'última hora del Sevilla de San Paoli. José Manuel Oliva, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, Oliva, ¿qué le pasa al Sevilla en este último mes que ha bajado mucho el rendimiento?
Que se ha caído por completo. Hace un mes, lo decíamos el domingo por la noche en el tramo de tiempo de juego, el Sevilla estaba peleándole la Liga al Barça, estaba a 2 puntos, a 1 del Madrid, hace un mes, y sin embargo todo se ha caído. Se ha caído la Champions, con la eliminatoria ante el Leicester, que ha hecho muchísimo daño. El equipo además en Liga iba a menos, y además ya ahora los resultados no le acompañan, y la realidad es que incluso ha perdido ya la tercera plaza a manos del Atlético de Madrid, que el equipo físicamente no tiene ningún tipo de frescura, que no tiene dinamismo en el juego, que no tiene llegada a portería y que se pasa mucho rato con la pelota, pero absolutamente inoperante. Así que se le ha caído por completo el equipo a Sampaoli, pero es que además da la sensación que Sampaoli también se ha caído y que anda bastante bloqueado últimamente.
Ya. En esa dinámica negativa llega el Sevilla al estadio del Camp Nou, pero ahora me vas a dar el 11 y es buen equipo.
Sí, lo sabe. Pasa que el 11, ahora que hablamos de apuestas todos los días, está 500-1.
Bueno, es imposible. El 11 Oli es absolutamente imposible con este hombre. Yo creo que ni él lo sabe a esta hora de la tarde. A lo mejor es posible que lo sepa Lillo, pero Sampaoli...
Después del partido, a ver si lo sabe.
Sí. Bueno, yo creo que va a meter velocidad arriba. Por lo que ayer estuvo ensayando por la tarde en el entrenamiento, me da que Jovetic va a ser titular con Vitolo. Y el tercer hombre puede salir entre Sarabia o Correa. Correa no anda mal. De los chavales jóvenes que han venido esta temporada, aunque ha costado una pasta, 14 millones de euros a la Sampdoria, ahora parece que está despuntando un poquito. Así que creo que va a meter velocidad arriba con Vitolo, Jovetic y Correa. Luego va a meter un poquito de músculo más para acompañar a Nsonsi y a Nahri en el centro del campo. Eso significaría que jugaría Iborra en ese tribote. Y atrás, Mariano Pareja, Lenglet, Escudero serían los 4 elegidos. Aunque démosle también una opción atención a Mercado, que es un hombre muy agresivo y tal, pero viene de lesión con Argentina en el partido que jugaron en casa como local, el primero de los dos de clasificación, y me da que lo mismo llega muy justito a este partido. El 11 lo completaría, como siempre, el guardameta Sergio Rico, que sigue siendo de lo mejor ahora mismo del Sevilla.
Bueno, pues veremos qué pasa esta noche en el estadio del Camp Nou. Oliva, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, cuidados compañeros, hasta ahora.
I ara l'anàlisi tècnica del que pot donar de si aquest partit entre el Barça i el Sevilla, amb un dels nostres comentaristes, comentarista COPE, als partits del Barça, l'Àngel Pich Alonso. Àngel, hola.
Sí, hola, bona tarda.
Barça-Sevilla, és un partit que sona molt bé, el que passa que ara ho comentàvem amb l'Oliva, el Sevilla està en un mal moment, molt mal moment ara mateix.
Sí, si s'hagués disputat el partit fa 4 o 5 jornades parlaríem d'un partidàs, veritablement, però encara que seguís en un partidàs, perquè el Sevilla té arguments, l'estat en que arriba no és el millor. Em sembla que són 5 partits que porta sense guanyar i sí. ha baixat bastant, bueno, sobretot els jugadors importants i d'alguna manera en la columna vertebral de l'equip, però encara així Sant Pauli està rebent moltes crítiques, però per mi està fent una campanya molt, molt bona, molt bona. 14 incorporacions, entrenador nou i que vagin com van. Pues jo crec que qualsevol seguidor sevillista ho hagués firmat, el que passa a l'inici. El que passa que després, ja saps que al món del futbol l'exigència és en funció del dia.
Sí, sí. I sempre al final la sensació última una mica és la que predomina. Però ara parlem del Barça, però és una mica imprevisible, no?, pensar què pot fer Sant Pauli, perquè és un home que és capaç de tot. Com pot plantejar el partit?
Sí. I no, seria d'estranyar que presentés algun intent de sorpresa, de tàctica, d'hòmens, jo diria més tàctica que no d'hòmens, en aquest sentit, perquè bueno, és un equip que té moltes variants, que les ha anat utilitzant, que pot jugar en defensa de 4, en defensa de 5, que pot jugar amb laterals per dintre, amb laterals per fora, que pot jugar amb dues puntes, que pot jugar només amb una referència. En fi, que sí és cert que té moltes possibilitats i que segurament intentarà fer alguna cosa per poder contrarrestar el Barça també.
Yo creo que pone 11 papelitos en una coctelera, con ello hace clac, 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 y tal como salen, dicen, mira, así los ponemos en el campo.
No, lo que pasa que sí ha habido algunas posiciones, bueno, que entre comillas han chirriado, ¿no? Escudero por dentro, lateral carrilero, puedes hacerlo jugar por dentro, que juegue Vitolo de carrilero, que juegue Sarabia de carrilero, en fin, situaciones de estas que otros entrenadores pues tal vez no hubiesen usado o hubiesen pensado que era una barbaridad, y él en cambio los hace. Algunos le funcionan bien, otros no, pero lógicamente es de los entrenadores que arriesga, en el sentido que creo que son los entrenadores que arriesga.
També ha fet Luis Enrique últimament alguna cosa que ens ha xirriat bastant, com posar André Gómez a la banda l'altre dia, però avui, Àngel, jo tinc la sensació de que farà una mica el que tots esperem, crec, no ho sé, sempre s'ha de deixar oberta una possibilitat, alguna sorpresa, però pinta equip de gala i pinta 4-3-3, però no ho sé, no ho sé.
Què esperem, 4-3-3?
Sí,
no ho sé.
Jo sí, però no ho sé.
I tu?
Bueno,
I tu?
Jo estic més cerca del 4-3-3 que del 3-4-3. Home, sí que no descartaria fer 4-3-3 en defensa i 3-4-3 en posició de la pilota, perquè això sí, tenint en compte que precisament les bandes són llocs on et poden fer mal ells, perquè les deixen perquè els carrilers, Escudero i Mariano, se'n vagin cap a dalt, i tampoc seria deixar descobertes perquè podries patir. Jo crec que a mi m'agrada més el sistema, perquè en 3-4-3 has de jugar amb tota la intensitat del món, has de pressionar dalt, només perdis la pilota, és a dir, no, has d'amargar el rival, i això és un desgast molt gran, i hi ha jugadors al Barça que els costa motivar-los tots i cada un dels partits per fer aquest tipus de pressió, no? I en canvi, amb la posició que està de Sergi Roberto, que se converteix en interior quan l'equip la pilota i torna a ser lateral, jo crec que li donen més equilibri a l'equip.
Molt bé. Així com el Sevilla no arriba bé al partit, al Barça tenim la sensació, Pichi, que arribarà a aquesta recta final de la temporada amb els futbolistes bastant bé, no? Neymar molt bé, Suárez bé, Messi sempre està bé, Busquets ja és un gran Busquets i esperem a Iniesta encara una mica, però fa la sensació que arribarà bastant bé al final, l'equip.
Sí, és la sensació, inclús Rakitic també l'altre dia va fer un bon partit. I
a darrere bueno, estan bé, també. Va.
I, sí, aquestes, veritablement, és la sensació, han de millorar, no sé, probablement perquè també anímicament no estava bé Jordi Alba en aquesta posició, perquè és un jugador que aporta molt ofensivament a l'equip, però és cert que Busquets és una peça molt important i sembla que de reactivant sembla que per fi Rakitic sembla que és l'interior dret en aquest sentit, i com dius, sí, esperem que Iniesta, que s'ha de dosificar més, pues, agafi el nivell, i el que està que és Neymar molt ben acompanyat, com no, per Suárez i de Leo Messi, podria ser del tot del que és capaç, no? I ara és veritablement és l'època en la que se decidís tot.
Sí, senyor. Ho comentem aquesta tarda. Àngel Alonso, gràcies. Una abraçada. Fins després.
Vale, una abraçada a vosaltres.
El partit d'aquest vespre entre el Barça i el Sevilla el xiula Clos Gómez, àrbitre del Col·legi Aragonès. Per cert, parlant d'àrbitres, l'àrbitre del Clàssic, ho va avançar ahir el nostre company Fouto a la Copa i després ho va confirmar el Comitè Tècnic d'Àrbitres, serà Hernández Hernández. És l'àrbitre que va xiular el Betis-Barça, el Benito Villamarín, i que no va veure aquell gol del Barça que va entrar a mig metre a la porteria del Betis. Doncs Hernández Hernández, de premi, tindrà a xiular el Clàssic del proper 23 d'abril. Primer avui juga el Barça i després a continuació el Real Madrid, a 9:15 al camp del Leganés, a Butarque. Novetats al Madrid, Miguel Ángel Díaz, hola.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, dado Zidane la lista de convocados y con ausencias remarcables, ¿eh?
Sí, porque dos miembros de la BBC, Cristiano y Bale, se quedan fuera de la convocatoria, también Toni Kroos, y bueno, evidentemente mira de reojo al derbi del próximo fin de semana sin edición. Recordemos que Cristiano, que está fuera, y Carvajal, que está dentro pero no va a ser titular, están apercibidos. Es decir, que una amarilla, vista del Leganés, les impediría jugar ese partido contra el Atlético de Madrid. Así que bueno, teniendo en cuenta que ya contra el Alavés, con los viajes transoceánicos y demás, dejó a varios titulares fuera de la convocatoria, como Keylor Navas, como James, como Marcelo, que yo creo que todos ellos van a ser titulares, y como Casemiro, que estaba sancionado, pues la verdad es que pueden salir hasta 7-8 cambios, 7-8 variaciones con respecto al equipo que derrotó al Alavés el pasado fin de semana, ¿no? Sería algo así la alineación, como Keylor en portería, Danilo lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Ramos y Nacho pareja de centrales. En el centro del campo, yo creo que va a jugar Casemiro seguro de ancla al lado de James. Vamos a ver quién completa ese centro del campo, si Kovacic o Isco. Y yo creo que arriba incluso se puede dejar a Benzema en el banquillo, ¿eh? Que los tres de arriba pueden ser Lucas Vázquez, Asensio y Morata esta noche en Butarque frente a Leganés.
Es una alineación extraña, pero cuando han jugado estos futbolistas, normalmente esta temporada con el Madrid lo han sacado, ¿eh? Lo han sacado bien, ¿no?
Sí, hombre, que no juegue ninguno de la BBC de inicio, si Benzema se queda en el banquillo, suena fuerte, ¿no? Pero alguna vez lo ha hecho Zinedine Zidane, recuerdo por ejemplo contra el Deportivo en el Bernabéu, se acabó sufriendo con ese gol de Ramos in extremis de cabeza. Pero bueno, Zidane sigue tirando de fondo de armario, confiando en sus futbolistas de la llamada Unidad B. Y bueno, pues ya te digo que evidentemente, aunque él dice que todos los partidos son importantes y todos los rivales son difíciles, bueno, se puede permitir ciertas licencias contra el Leganés, porque yo creo que el sábado contra el Atlético pues saldrá el equipo de gana.
¿A qué hora jugáis, Miguel?
9:30, un poquito tarde.
Sí, nosotros acabamos 9:15 con 69, si es posible, así que ya tenía ganas yo.
Sí, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Después una jornada de transición, aunque el Sevilla no está en su mejor momento, a ver qué pasa. Y bueno, pues poquito a poco se va acercando el desenlace. Ahora viene lo fuerte, lo bonito, ¿no?
Porque sí, 69-68. Cuando empecéis, 69-68.
Para llegar apretaditos ahí al 23 de abril.
Es que sacáis la tijera, pero a lo mejor en ese momento el Real Madrid va ganando 0-2 y tiene que jugar en balaídos todavía.
9:30 no habrá empezado el Madrid.
Bueno,
acabamos pues, 9:15 nosotros, 69-68 y fiesta.
Pues presión. ¿Juega el Madrid los dos partidos o se aplazan o se suspenden?
No, jugará.
Se juegan, ¿no?
Con posibilidades de ganar, de
hay
perder,
uno de ellos que veremos cuándo, pero en principio se va a jugar el del Celta.
Ya te lo digo yo, salvo que el Bayern elimine al Madrid y el Celta haya eliminado a la UEFA, pues el 17.
Que lo tenéis bien pastoreado.
No hay más. Miguel Ángel Díaz, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Silvio Artizola, bona tarda.
Bona tarda.
Fem el sorteig de les dues entrades per anar al Camp Nou aquest vespre, aquesta tarda. Número de l'1 al 8, sisplau.
El
6. El 6 correspon a dilluns. Dilluns preguntàvem, les apostes són perilloses pel món de l'esport. I ara, com sempre, molta participació, eh? Número de l'1 al 64.
Déu-n'hi-do, el 52.
El 52, cap al final. Doncs les dues entrades per anar al Barça-Sevilla són per Jordi Avellana. Jordi Avellana, que ens deia clarament sí, el rival petit pot guanyar el gran si no es juga res. Jordi Avellana, felicitats, te'n vas aquesta tarda a veure el Barça-Sevilla. Sílvia, no et moguis d'aquí, que no es mogui ningú, perquè de seguida les novetats del cas Eldense, avui amb protagonista inclòs.
El Barça no falla. I ara vol posar pressió al Madrid.
Soy Gerard Piqué.
Soy Xavi Hernández. Escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Sevilla.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Pepe Prieto.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Kuga Full Equip por 19.400 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automusio2000.com.
Anem amb el capítol, l'entrega diària del cas Eldense. Per parlar d'això ja hem de posar la sintonia de tribunals. Busquem les novetats primer des d'Elda, amb un dels homes de la cadena COPE allà, al peu del canó, el Carlos Ganga. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jan.
Bueno, y haciendo guardia en el Palacio de Justicia, ¿no? ¿Qué novedades aquí, tenemos de las últimas horas?
Bueno, a la 1:45 ha llegado un furgón policial. En ese furgón policial, a este juzgado, al Palacio de Justicia de Elda, han llegado tres de los presuntos implicados, eran Fran Ruiz, el segundo entrenador, Mikey Fernández y Nico Schaffer. El primero en salir ha sido Mikey Fernández, 40 minutos de declaración ha tenido, y cuando ha salido nos ha dicho a Deportes COPE que él no tenía absolutamente nada que ver y que es inocente y que todo va a salir a la luz. Acaba de salir Fran Ruiz, el que actuaba como segundo entrenador, pero realmente ponía la ficha del primer entrenador, no ha querido hacer ninguna declaración, y se supone que todos estos dos casos han salido en libertad con cargos, aunque los abogados tampoco nos lo han confirmado. Está declarando dentro Nico Schaffer y los que siguen en los calabozos son Filippo Di Pierro y Nobile Capuani, que son los dos italianos que estarían moviendo todo esto.
Uh-huh. Ayer en el partidazo se dio una magnífica información sobre toda la situación, con cantidades apostadas que ya explicasteis que oscilaban entre los 200.000 y los 500.000 euros por partido y que los partidos presuntamente amañados eran 5.
Sí, el patrón de las apuestas en todos esos partidos era que la diferencia de goles tenía que ser de 2 goles, la victoria del otro equipo frente al Eldense, y que en total en el partido debía de más de 2,5 goles, a partir de 3 goles. Mm. Ese era el patrón común de todos los partidos. A partir de ahí entramos en una lucha entre dos mafias, por llamarlas así, una china y una italiana, que son las que gestionaban todo el cotarro. Cuando uno de los jugadores, Nico Schaffer, quiere saltarse a uno de los dos grupos, es entonces cuando se lía todo, porque ahí hay conflicto de intereses, y es cuando llega el partido con el Gabá, en el que el Gabá gana 0-1 al Eldense, y ahí explota todo porque todo el mundo pierde dinero. Ahí todo el mundo pierde dinero, y lo que tienen que hacer, evidentemente, es arreglarlo contra el Barça B. Y por eso, de ahí el 12-0 y el pastón que generó ese Barça B 12, Eldense 0, en el que apostaron 8 goles al descanso, y luego, además, en la segunda parte, iban apostando a que habría más de 9,5 goles, más de 10,5 goles y más de 11,5 goles. O sea, que las pillaron todas.
Caray. Oye, en el partido entre el Cornellà y el Eldense, sí, la apuesta era 3-0 al descanso y 4-1 al final, ¿no? Que la del descanso se cumple y la del final no.
Eso es, sí. Entonces, bueno, el Eldense lo que ha dicho es que, y esto viene de propios jugadores del vestuario del Eldense, que cuando ellos estaban compitiendo en ese partido, hubo jugadores del Cornellà que bueno, que les increparon, que le dijeron, ¿qué estáis haciendo?, que no se va a cumplir la apuesta. Al propio Mendy, este chico que también ha hablado y que no se ha querido meter en estos temas, le dijeron que porque había cortado un ataque bastante prometedor, que podría haber sido el 4-1 del Cornellà. Bueno, son cosas que han salido del propio vestuario del Eldense y que los jugadores han reconocido.
O sea, eso parte de las declaraciones de los jugadores del Eldense ante la policía, que algunos jugadores del Cornellà eran conscientes de la situación.
Eso parte del vestuario del Club Deportivo Eldense, algunos jugadores, eso se lo comunicaron a la Junta Gestora, que había pasado eso y que los jugadores del Cornellà les habían dicho eso.
Perfecto. Carlos Ganga, seguimos atentos a la evolución del asunto. Muchas gracias y enhorabuena por la información que estáis haciendo, tanto tú como Ángel García.
De todo el equipo de COPE, que lo hemos currado a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ens escolta a les 3:32 minuts el president del Cornellà, Àlex Talavera. President, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé. Sí, home, entretinguts amb aquest cas lleig, que d'alguna manera afecta, ni que sigui de forma indirecta, al Cornellà. Jo li preguntaria d'entrada, directament, per anar al gra, si sabia algun jugador del Cornellà alguna cosa del que estaven perpetrant, presumptament, els jugadors implicats de l'Eldense.
No, a veure, jo el que puc dir és que nosaltres no teníem, evidentment, coneixement darrere tot això. Jo m'assabento per vosaltres, per la premsa, evidentment. O sigui, ja també s'ha de dir que s'ha fet una bona feina, evidentment, de periodisme per contenir casos com aquest, que són lacra de no només del futbol, sinó a qualsevol altra activitat, sector. Nosaltres no tenim informació. A nosaltres la informació ens arriba després del partit, quan truca el president del DENC aquí al club, que no em truca a mi personalment, o sigui, jo no parlo directament amb ell, però truca al club, parla amb un empleat del club i ens comenta que creu que hi ha indicis de que s'ha arreglat el partit.
Això quan? Això quan exactament? Això,
després del partit de l'Eldenc.
Després del partit. Bastant abans que esclati tot l'escàndol.
Va ser el 19 de març, sí.
Sí, va ser el partit, va ser el 19 de març, o després el dia següent o el segon dia, no recordo. Però, un cop nosaltres tenim aquesta informació, ràpidament, evidentment, ens reunim a la Junta Directiva, nosaltres anem a parlar, parlem amb l'equip tècnic, amb la direcció esportiva, amb els jugadors, revisem el partit de l'Eldense. Clar, evidentment, és un fet molt greu el que s'està dient. Nosaltres com a professionals, i en tant que hem de ser rigorosos per l'abast que té aquesta situació, doncs, amb les nostres eines, doncs, fem tot el possible per tenir informació, de la màxima informació possible per decidir. Llavors el que fem és doncs, mirar, revisar el partit, parlar amb la gent, i doncs, sincerament, ho vaig estar a més al partit de l'Eldense, no hem vist aquests indicis de que s'hagi arreglat el partit, però evidentment també s'ha de dir que nosaltres no som professionals d'això, de la investigació. Llavors el que fem és posar-nos en disposició de la policia. Jo he trucat a la policia a la comissaria de judicial, a la policia nacional d'Elda, però també ells, i els he dit, escolteu, estan sortint aquestes notícies, tinc en compte que teniu tota la disponibilitat nostra, la meva personal, per aclarir el que sigui, per col·laborar en tot el que necessiteu. O sigui, evidentment, nosaltres som els primers interessats que això s'aclareixi el més aviat possible, perquè surten noms d'altres equips, però del nostre no. Mm. Llavors, és el club el que està afectat en aquest sentit, a nivell d'imatge. Llavors, jo soc la primera persona i els dic als jugadors, escolta...
Quan vostè parla amb els jugadors, cap jugador sí. En cap moment li diu conèixer res d'aquesta història.
No,
perquè
no,
aquí
no.
El que més esquitxa el Cornellà, per dir-ho així, és el que estan dient alguns jugadors de l'Eldense implicats, que és que durant el partit, algun jugador del Cornellà, presumptament sempre, poso sempre aquesta paraula per davant,
sí,
coneixia
sí,
com anava la història perquè hi ha algun comentari, quan un està a punt de fer el 3-1, li diuen no lo metes ahora, que esto va en la segunda parte, en fi, comentaris d'aquest tipus, com si alguns jugadors del Cornellà coneguessin de què anava la història.
Heu vist el partit vosaltres?
Jo he vist fragments del partit, el partit sencer. Fragments.
Bueno, va ser una segona part molt competida. Mm. L'Aldenc, la primera a la segona, va competir molt bé, la segona part. A l'últim moment del partit van tenir una ocasió claríssima per fer el 3-2. I de fet, la segona part, el partit estava més a punt d'acabar 3-2 que 4-1. Això, bueno, podríem discutir a nivell de futbolístic i esportiu milers d'hores i jo crec que l'important aquí és, escolteu, amb la informació que tenim, nosaltres ens hem d'obrir portes aquí al club, a la Policia Nacional, que està fent la investigació oficial i és la que compta. A partir d'aquí, bueno, podem especular, la gent pot especular, aquest m'ha dit això, aquest m'ha dit allò altre, nosaltres hem fet el que entenem.
Sí.
Havíem de fer.
Els jugadors del Cornellà diuen que no saben res, i vostè a partir d'ara, al marge del comunicat d'ahir, es reuniran, suposo, amb els advocats per saber si quina història continua, no? Si es retracten del que han dit, si confirmen el que han dit, i presentar o no, per exemple, una demanda.
Bueno, està clar que això... Jo m'he assabentat de tot això per la premsa, i llegeixo en un diari d'aquí. Doncs això, que el president de l'Aldenc s'ha ficat en contacte amb mi i que són coneixedors d'això. Escolta, però què passa aquí? I tu també, totalment fals. Llavors, evidentment, això ho fico en mans dels nostres advocats. Escolteu, mireu, si hi ha alguna situació delictiva, escolteu, doncs valorem prendre mesures. Evidentment, nosaltres aquí portem anys, el club porta anys i anys treballant per ser un referent al futbol base. No podem deixar de la mà de Déu especulació no està aquí en la imatge del club. I hem de ser molt rigorosos en aquest tema i professionals. I la manera de fer-ho és ser molt objectiu. I llavors, la informació que tenim és aquesta. Escolteu, parlem amb els jugadors, parlem amb el narrador. I anem a la policia i escolteu, el que necessiteu, portes obertes.
I la policia i la policia i la investigació que està fent allà a Elda, li ha dit ja a vostès demanant la presència d'algun jugador o encara no?
No
sap la reacció d'ells?
No, el club no està investigat. Evidentment, el club no està investigat. Això, ja sabeu vosaltres, això és una suposada...
Xarxa?
Suposadament s'ha arreglat entre particulars.
Uh-huh.
És una manera entre particulars.
Uh-huh.
Aquí hi ha algú... No, per això ho deia abans...
No, però potser la policia ha reaccionat dient si nosaltres hem d'investigar si sou còmplices o no i tal.
Responent a la teva pregunta és un no rotund.
Ah-ha.
Està clar, és un no rotund. De fet, jo el que proposo quan vaig parlar amb la policia era dir, escolta, colze, treballem perquè nosaltres som els clubs interessats, perquè mentre no surti cap nom, és el club el que pateix.
Clar.
És el club el que pateix i s'estan tirant per la borda.
Vostè posa la mà per tots els seus futbolistes? Posa la mà al foc per tots els seus futbolistes?
Per la teva pregunta, no és una qüestió de ficar la mà al foc.
Mm.
És qüestió de ser professional i de ser rigorós amb la informació que tens.
Clar.
Si al final surt que hi ha algú que implicat aquí o com allà, jo sóc el primer que baixo el vestuari, agafo el coi i el fico a presó.
Mm-hmm.
I això ha de quedar clar.
Bé.
Nosaltres estem aquí treballant anys i anys per tenir corruptes. Mm. Clar que no.
Molt bé.
Clar que no.
Àlex Talavera, president del Cornellà, moltes gràcies per estar en directe a Sportscope i seguim el cas. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres per donar-vos.
Faltaria més. Àlex Talavera, president del Cornellà i un altre dels equips catalans, a banda del Cornellà i del Barça B, que surten aquesta llista de partits presumptament, insisteixo, arreglats, és el Gavà, Sílvia. És el partit entre l'Eldense i el Gavà, que acaba 0-1, i aquí, en teoria, l'aposta era 0-0 al descans, no es va complir, El descans arriba amb 0-1 i 0-1 al final. Sí que va ser aquest el marcador final, però l'aposta en aquest cas no va sortir bé.
El partit el 26 de març, el Pepi Coamat va marcar Boris al minut 16 de partit, per tant, l'aposta de la mitja part ja quedava invalidada. El Gavà asseguren que no tenen cap implicació, que estan tranquils, ho explica Sportscope al president del club, Manuel Maniega, que va estar a la llotja del Pepi Coamat en aquest partit. El president assegura que el Gavà no en saben res, que no van notar res estrany en el comportament dels jugadors de l'Eldense i que ningú els va dir res sobre apostes.
La verdad es que no, se hizo un partido disputado por las dos partes. Sí que es cierto que, hombre, tampoco eran un equipo de gran calidad dentro de la categoría, pero bueno, también estaban y están los últimos en la categoría y entiendes que más que nada defendían un poquito el tema hasta que les marcamos en la primera parte y ya después, pues la verdad que hubo poco que decir del partido, fue un partido bastante insulso.
Segons les detallades informacions que ahir es van donar al partidazo, algú de l'Eldenc, a la sortida dels vestidors després d'aquest partit, va cridar: Capuani me debe 50.000 euros y le voy a rajar de arriba abajo. Capuani és el responsable del fons d'inversió italià a l'Eldenc. Per tant, veurem si hi ha alguna cosa més a dir d'aquest partit contra el Gavà.
Molts fronts oberts. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Seguirem informant. I el 8 d'abril, Oli, ja saps què passa, el proper dia 8 d'abril.
Sí, Open.
Open Camp.
Sí,
obre portes
Montjuïc.
Una nova temporada d'Open Camp, parc temàtic dedicat al món de l'esport. Diversió garantida per passar un gran dia amb família, amb els amics o amb els companys de feina també, vivint una experiència nova i única en la que tu seràs l'estrella a les instal·lacions olímpiques d'Open Camp a l'anella olímpica de Montjuïc.
Mira, jo serve, per exemple, el dia 10 a Turí, jugar al Barça de Juventus, Barça el dia 11, però la Setmana Santa hi seré també per aquí, de manera que segurament aniré, segur aniré a l'Open Camp aquesta Setmana Santa.
Doncs podràs participar en alguna de les més de 20 experiències esportives, com l'experiència Open Futsal, que és un camp de dimensions reduïdes sobre la gespa de l'Estadi Olímpic, allà mateix, on hauràs de posar a prova la teva precisió i habilitat marcant més gols que el teu company abans que s'acabi el temps. Open Camp, obert a partir d'aquest dissabte.
I un altre dia donarem entrades, no?
Demà mateix. Demà quatre entradetes més. Open Camp obre el dissabte.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Ven a ahorrar a Hipercor. Hasta el 12 de abril tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Y unas ofertas estupendas.
Como un 20% de descuento en aire acondicionado, calderas, calentadores y termos, y un 10% en la instalación.
Y puedes pagar hasta en 24 meses.
En Hipercor e Hipercor.es. Consulta condiciones.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
En Kaiserslautern pues pasó un milagro, con Iniesta y también pasó un milagro con estos tres goles en 8 minutos, pero en Champions esto puede pasar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Necessito un Bracafé.
Sí, jo dos càpsules.
Dos càpsules,
dos.
Una darrere l'altra, molt bé. Miguel Rico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Inger.
Talladet?
Talladet, desgraciat.
Marchando. Antonio, José Antonio Luque, Mediaset, molt bona tarda.
Què tal,
Antonio?
Bona tarda. Jo, bona tarda. Si pot ser un amb gel, perquè és que fa calor, eh?
Sí, fa calor?
Sí.
Aquí està mig plovent, però...
No, aquí no.
Madrid no?
Fa una temperatura curiosa, de primavera.
Bé, quina sonido.
Quina sort, molt bé.
I convida el cafetet amb llet.
Molt bé.
Amb llet i amb gel.
I amb gel, molt bé.
Sí, quin luxe.
Molt bé, Miguel. Jo volia començar ja parlant del Barça-Sevilla i del Leganés-Madrid i tal, però és que venim de parlar del cas Eldense, que a mi em té boig.
Aviam.
Doncs sí, és un episodi tristíssim i que l'única visió positiva seria que fos el començament per les investigacions que miressin d'acabar el més aviat possible amb la corrupció del futbol, que per descomptat no es deu limitar amb aquest cas, sinó que en deu haver molts i molts. En tot cas, valorar la velocitat en la que s'han mogut les forces de seguretat i l'acció judicial, i esperar, com suposo, esperar tothom, que s'arribi fins al final.
Sí, sí, clar. És que aquest és el tema, Luque, que un té la sensació de que ara ha saltat això perquè ha saltat, o ha sortit això perquè ha sortit, però no m'atreveixo a parlar de pràctica generalitzada, però hi deuen haver molts casos, sí, dels sí. que no ens enterem.
Hi ha gent que sap d'això que sap d'això que diu que sí, que tercera, segona B, fins i tot els corners i anar apostant.
I no només en el futbol.
Sí, sí.
Sí, però és que tot això s'ha de demostrar, no? I tot el que diem nosaltres, doncs no són més que especulacions, no? Jo estic d'acord amb el Miguel, perquè tothom s'ha conscienciat que s'ha d'investigar, que s'ha d'entrar fons i que s'han de delimitar responsabilitats, arribin on arribin i arribin a qui arribin. Això és molt important, que el món del futbol es conscienciï, que el món del periodisme, que tota la gent que envolta el món del futbol es conscienciï, i això jo crec que és el més important de tota aquesta història, no? Si hi ha més casos o no, depèn de amb qui parlis, tothom, tots, hem parlat durant aquests dies amb gent relacionada al món del futbol, de categories més elevades, no tan elevades, bueno, i tothom té la seva versió, no? Hi ha qui et diu que efectivament que és una pràctica més aviat generalitzada, i qui et diu que no, que això depèn de si en un moment determinat arriben aquí, doncs, alguna màfia, vingui d'on vingui, de Xina, d'Itàlia, o vingui d'on vingui. En fi, hi ha moltíssimes versions, però evidentment tot això s'ha de demostrar. Jo el que sí crec és que el més important és que tothom es conscienciï, que tothom treballi i que tothom intenti que el món del futbol, que el món de la justícia arribi allà on hagi d'arribar.
Anem al futbol, Miguel. Barça-Sevilla, que arriba malament el Sevilla al Camp Nou, però sempre és un rival perillós i el Barça no es pot permetre ensopegar.
No, és que el Barça no es pot permetre ensopegar ni amb el Sevilla ni amb ningú, ni a Màlaga el cap de setmana. Els rivals arriben quan arriben, l'hora del partit és l'hora que és, jornada intersemanal i totes les coses que tu vulguis trobar com a inconvenient del partit, però estem en una fase que el Barça només li serveix sumar de 3 a 3. Fa temps que juga pràcticament sense res. El líder té un coixí, diguéssim, d'un partit perquè està pendent de jugar amb el Barça, però no hi ha més història. En les circumstàncies que siguin, amb el rival que sigui, el Barça només té un camí, que és guanyar els partits.
José Antonio, és massa arriscat. Abans ens deia el Miguelito que hi ha molts jugadors que no juguen avui per part del Real Madrid. Sí. És una mica arriscat per part de Zidane o no?
I Cristiano, Bale i Kroos, recordem-ho.
Potser comença el partit i està el Barça per davant.
Sí, però és que jo crec que és molt respectable, no? Jo em poso a la pell de Luis Enrique l'altre dia, per exemple, o em poso a la pell del Zidane i veig el calendari i veig el mes d'abril i dic, hòstia, és que tenim 9 partits. El Madrid i el Barça tenen 9 partits, inclosos partits a quarts de final de la Lliga de Campions, inclosos, en el cas del Madrid, un derbi i un clàssico, en el cas del Barça, el clàssic, i el partit d'avui, per exemple, davant el Sevilla. O sigui, és que jo veig això, em poso a la pell de Luis Enrique o del Zidane i dic, mira, doncs en algun moment s'ha de rotar, no? Jo no crec que sigui molt arriscat, evidentment, ells prenen les decisions i ells les hauran d'assumir, i, bueno, Luis Enrique va jugar l'altre dia sense Iniesta de titular, sense Piqué, sense Messi, en aquest cas perquè estava sancionat. Avui Zidane ha decidit Kroos, Bale i Cristiano Ronaldo. Quan parlem, a més, quan parlem de futbol, estrictament de futbol, i parlem de que el Barça i el Madrid i el Barça tenen probablement les millors plantilles del món, doncs, bueno, en partits d'aquest tipus ho han de demostrar, no? Jo ho entenc, jo ho entenc, i evidentment pot sortir malament, a Luis Enrique li pot sortir malament qualsevol dia, o al Zidane li pot sortir qualsevol dia malament també, però és que jo ho entenc, són 9 partits en 27 dies, o en 29, o en un mes, en qualsevol cas, i a més jugant-hi la temporada, la qual cosa vol dir que cada partit és una final, així que jo ho entenc, jo ho justifico i ho entenc.
A veure què ens depara la tarda nit. Rico, Luque, gràcies per estar a Sports Copy una vegada més, una abraçada als dos,
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor, perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Llena tu armario de primavera con las prendas y colores de la temporada, porque solo del 31 de marzo al 23 de abril tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda mujer, hombre, juventud, infantil, lencería, deportes, accesorios, zapatos. ¿A qué esperas? Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Kuga Full Equip por 19.400 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automuseo2000.com.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Deu minuts i les 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Esperàvem amb ganes el partit d'ahir de Sant Mamés. L'Atlètic li va guanyar clarament a l'Espanyol 2-0, i si haguéssim de triar un adjectiu per qualificar el partit de l'Espanyol, jo no sé quin tries tu, jo triaria decebedor.
Sí, igual, et copio. Mira, és una desfeta amb una imatge molt justeta, mala sensació des de l'alineació, amb homes no habituals com Víctor Álvarez, Marroca, Melendo, inclús Diop. El Quique Sánchez Flores no va saber ni com explicar el seu canvi de model en un dels camps més difícils de primera. Pot fer invents a Granada o a Vitoria, si vols, però no a Sant Mamés, que no guanya ningú. La imatge de l'equip i de l'entrenador queden tocades per una part de l'opinió, i tot i que no cal dramatitzar, perquè dissabte poden tornar-se herois, com fa 4 dies. T'explico, què diu el club? A l'Espanyol hem trucat avui, l'Espanyol té tranquil·litat, considera que l'objectiu de la temporada s'està complint i que hi ha confiança total en que fins al final de Lliga es continuarà lluitant per assolir objectius més alts que en cap cas es van marcar com a obligatoris. És a dir, club diu top 10, top 8, top 7, que és optar a Europa, no és un objectiu que estava marcat al mes de setembre. És el que hi ha. Sala de premsa. Avui, després d'un entrenament a porta tancada, que hauria d'haver estat obert, això també diu molt, ha donat la cara Pape Diop, un home que té un saldo negatiu. M'explico. Sempre juga als partits bons. Bernabéu, Camp Nou, Calderón, i clar, perds més que guanyes. En fi, Diop parla de les ratxes.
És així. El futbol no tiene memòria. El futbol és així. És una setmana o 2 dies estàs muy bien y el día siguiente pierdes y parece que todo va mal, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, no nos afecta nada de lo que viene fuera. No podemos ser eufóricos cuando ganamos, tampoco vamos a bajar los brazos porque hemos perdido un partido contra un gran equipo.
Una mica xof, ¿no? Tot plegat, passi el que passi, el senegalès, la temporada és bona.
Yo creo que estamos haciendo una buena temporada, entonces si la liga acaba mañana, yo te diría que sí, estamos en el objetivo, estamos compitiendo muy bien todos los partidos y yo creo que salimos a ganar, no estamos mirando hacia abajo, estamos más mirando para arriba y eso ya significa hacer buena temporada.
Per dissabte contra l'Alavés tornarà Gerard Moreno, que ahir va ser pare, el felicitem, d'aquí la cinquena groga que va veure l'altre dia. Oh. És dubte Reyes, José Antonio, amb tendinitis rotuliana en el genoll.
Tenim a Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te he leído por Twitter muy calentito, ¿eh?
No, a ver, es que a mí la palabra objetivo me cansa, sinceramente. Me voy a intentar explicarlo rápido porque sé que no hay mucho tiempo. Cuando interesa somos empresa, cuando no interesa no somos empresa. Me explico. El consejero delegado dijo en junio top 8, ficha a Quique, top 10. Por lo tanto, si somos empresa, si no conseguimos quedar entre los 10 primeros, es un fracaso. Está claro. Eliminados de la Copa del Rey, primera eliminatoria, décimos segundos, décimos terceros. Si quedamos del 10 para arriba, yo no tengo nada que decir. Lo dije ayer en la transmisión y lo he dicho en redes sociales, como has podido leer. Si el Español queda en el puesto 11, del 11 para abajo, Quique debe ser cesado. Y no tengo nada más que decir.
Ya, pero Javi, pero eso no,
no hay más.
Ahora mismo no sabemos si el Español va a quedar 12 va a quedar sexto. Pero a mí me gustaría más hablar del partido de ayer, porque yo creo que es un partido que la gente del Español esperaba con mucha ilusión. Y el partido fue decepcionante y ya como dice Quique desde la alineación, donde el entrenador hace una alineación que es más de partido de primeras rondas de la Copa del Rey.
Pues entonces eso significa que los discursos de Quique en rueda de prensa enamoran y el día del partido te divorcias. ¿Por qué? Porque creo que es incongruente lo que dice el día anterior, a la gente le genera ilusión, le genera expectativa, y resulta que saca la peor alineación posible que podía sacar en el partido posiblemente más importante de lo que llevamos de temporada para luchar por algo, y ya está. Y luego se escuda en el tema de que el equipo está muy exigido, que el objetivo ya están por encima del objetivo, por lo tanto no sé de qué nos quejamos, y yo no me quejo del equipo, no me quejo de los jugadores, porque dan lo que dan. Error de meter a Roca, que luego le da un palo a la rueda de prensa.
Tremendo.
Increíble.
Sí, sí. No interpretó bien el partido.
Claro, un jugador que no juega en la banda, lo mete en la banda, Melendo perdido en la otra banda.
Y a Víctor Sánchez también con la acción del penalti, ¿eh?
Claro, pero bueno, Víctor puede tener un día malo.
No, pero digo que el entrenador también en la sala de prensa luego dice, hombre, hemos entregado el penalti un par o tres de veces.
Sí, pero Joan, el penalti es en el minuto 15. Ya. Tienes 75 minutos para darle la vuelta a un partido. Sí. Pero si sales con un equipo para no perder, con un planteamiento rácano, vas directamente al desastre. Y fue lo que pasó ayer. Es decir, basta ya de justificaciones por parte del entrenador. Es decir, sí, que asuma algún día que se equivoca y que sea autocrítico, que diga, me he equivocado, pensaba que con este planteamiento íbamos a ir bien. No puede estar Piatti jugando de segundo punta y hacer debutar en un partido de liga que solo llevaba 16 minutos a Víctor Álvarez. Y no me sirve que tuviera Aarón una cuarta amarilla, porque el partido importante era el de ayer. Veremos lo que pasa el sábado con el Alavés.
Bueno,
pero me parece
pues que volverá a ganar el porque volverá porque volverá a ganar el Español, ya te lo digo yo, y bueno, volverás a hablar de Europa.
Yo no voy a hablar de Europa. El objetivo es el décimo. Bueno, pues,
ya verás.
Si quedamos entre los 10 primeros, oye, chapó, señor Ramón Robert, señor Quique Sánchez Flores, pero si quedamos del 10 para abajo, adiós, señor Ramón Robert, porque usted ha dicho a Quique Sánchez Flores. Adiós, Quique Sánchez Flores, porque ha fracasado en el proyecto. Y sigo diciendo, eliminados de la Copa del Rey por el Alcorcón. Bueno. Se acabó la historia, ya está, no hay más.
Ahí lo dejamos, a las 7 tiempo de Español. Gracias, Javi.
Buenas tardes.
Adeu, Quique.
Adeu.
Acabarem parlant de bàsquet, Albert. Demà últim partit del Barça a l'Eurolliga. Ha dit Barzokas avui alguna cosa nova del seu futur o no?
No, ens centrem més en el present. Del futur n'hem parlat molt. No a Las Palmas, amb la periodista que li va preguntar i que no segueix habitualment l'actualitat del conjunt blaugrana. No hi havia tampoc motiu amb la realitat del Barça. Ara un Barça que viatja a Turquia, a Istanbul. Ho fan sense Oleson, recordem, amb els problemes derivats del partit, precisament a pista de l'Herbalife Gran Canària, de Renfro, que acaba de ser pare i té permís del club per ser als Estats Units, a banda de dos jugadors que segueixen de baixa, Dolman i Faverani, i ja els lesionats a llarga durada, com és el cas de Lawal i de Ribas. El Barça, després del partit de demà, el Fenerbahçe sí que s'hi juga coses, demà en parlarem, tindrà només un partit per setmana, i a la zona mixta del Palau li hem preguntat a Barzokas per això, pel present. És bo que el Barça ara només tingui un partit a la setmana?
I always prefer to play two games per week, you know.
Sempre vull jugar dos partits per setmana, si vols ser un equip gran. Per tothom, jugadors, tècnics, és millor jugar dos partits per setmana. Tothom es troba millor així. Però per nosaltres, amb tantes lesions durant tot l'any i amb tots els problemes que hem tingut, potser és millor tenir un partit per setmana per preparar-lo, per tenir temps de recuperar-nos de les lesions i afrontar l'últim gran repte que tenim, que és l'ACB.
Finally, to get ready to the last challenge that we have for SB.
Demà Fenerbahçe Barça i avui arrenca el play-off de la Lliga Femenina. L'Uni Girona passa directament a semifinals, espera arribar el que sortirà del Guernica, Araski, Derbi Basc, el millor de 3 partits.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Gil, superstar!
Bona tarda, companys. Deixar constància que rècords n'hi ha de tota mena. En aquest cas cal felicitar Chris Iswanik. És un corredor nord-americà de 36 anys que ha fet 1:18:13 a la mitja marató. I diràs tu, ves quina gràcia. No, 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 no. Iswanik és rècord mundial de la mitja marató corrent-la amb traje de dues peces, camisa i corbata.
Està bé,
eh?
I mocassins.
Sí, 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 l'anterior rècord estava datat del 2016 i, bueno, una rebaixa de 7 minuts en una mitja marató amb traje i corbata, cosa que no està gens malament. Última hora.
Última hora.
Toto Berizzo, moguda de banquetes, diu que decidirà el seu futur quan s'acabi el mes d'abril.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Avui, tiempo de juego, eh? A partir de les 7, a 7:15, Barça-Sevilla al Camp Nou. Que vagi bé, bona tarda.